Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Cada dimecres, passades les 9 del matí, la Rosa Marta Maluquer i en Joaquim Marsans, de la joieria Marsans Maluquer, resolen tot tipus de dubtes sobre les nostres joies a Joies de Vida, de la Fórmula Estel. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves preguntes a formulaestel@radioestel.cat i la joieria Marsans Maluquer et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres passades les 9 del matí a la Fórmula Estel de Ràdio Estel.
Ràdio Estel reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
A la Fundació Sarco Habitae portem 25 anys cuidant persones i volem donar veu a tots aquells que també miren per la gent gran. Per això et presentem els Premis 25è Aniversari Sarco Habitae. Premi als nostres avis, dirigit a alumnes de primària. Premi al millor projecte d'investigació sobre la gent gran, dirigit a estudiants de batxillerat i formació professional. Premi Gent Gran Activa i Solidària, dirigit a associacions i entitats de gent gran. Premi a la millor pràctica en la cura de les persones grans, dirigit al sector residencial sociosanitari. I premi al rigor i la sensibilitat per la gent gran, dirigit als mitjans de comunicació. Més informació a sarcohabitae.es. Fundació Sarco Habitae, 25 anys cuidant persones.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola i benvinguts a aquest primer programa Església d'Urgell de la nova temporada de Ràdio Estel. Gràcies per ser amb nosaltres. Església d'Urgell, intentem recollir l'actualitat religiosa de la diòcesi d'Urgell, recollint les principals celebracions i actes que es duen a terme a les diferents delegacions diocesanes i per part del nostre arquebisbe. I inclou també les darreres notícies i l'agenda d'activitats, a més d'una entrevista per aprofundir-ne alguna d'elles. I incorporem en aquesta nova etapa la secció Preguntes que ens fem sobre, que vol ser una catequesi o instrucció sobre aspectes de la vida litúrgica, de l'Església i de la vida cristiana en general. L'equip que forma el programa té la Patricia Navas a la locució, l'Àlex Alsina a les vies del so i Maria Marín, qui presenta i dirigeix Església d'Urgell. Comencem. I I comencem tot donant pas a les notícies de la setmana.
80 catequistes de les diòcesis de Catalunya i de les Illes Balears, amb ells un grup d'Urgell, van participar al jubileu dels catequistes convocat a Roma pel papa Francesc amb motiu de l'any de la Misericòrdia, del 23 al 25 de setembre. Van ser acompanyats pel delegat diocesà d'Urgell i vicari episcopal, mossèn Antoni Elvira, i els altres delegats diocesans. El jubileu dels catequistes finalitza el dia 25 de setembre amb la participació de tot el grup a la missa del Sant Pare a la plaça de Sant Pere al Vaticà. A Vilanova de l'Aguda, a la Noguera, diumenge passat se celebraren dos petits aplecs populars a l'entorn de la Mare de Déu dels Esclopets, a la població de Ribelles i de Sant Miquel de la Vall d'Àries. A l'aplec de Sant Miquel de la Vall d'Àries, a Vilanova de l'Aguda, els fidels i grans devots d'aquest espai religiós i espiritual van participar de la missa, presidida per mossèn Bonifaci Fortuny. Sant Miquel és una església romànica del segle XI. A Ribelles, la Mare de Déu dels Esclopets és una petita talla que té una gran devoció i tradició entre la gent de l'Alta Noguera i la Baixa Segarra, i la Verge duu com a calçat uns senzills i humils esclops. La trobada del setembre té un sentit d'agraïment a la Mare de Déu, en aquest cas per donar gràcies per la collita de l'any. Uns 40 fidels van assistir a la missa d'acció de gràcies, en la que els priors i encarregats del manteniment de les festes religioses i tradicionals al llarg de l'any van acompanyar amb un ciri encès la cerimònia i van vetllar des de l'altar la imatge dels esclopets. L'Eucaristia fou presidida per mossèn Jaume Mayoral, agraint la protecció de la Mare de Déu i fent una acció de gràcies a Déu per un positiu any de collites i de les feines agrícoles, també des del món de la ramaderia. En acabar la missa, es van beneir els pans i es repartiren. Es van cantar els gots i, tot seguit, els fidels van visitar la imatge al seu cambril amb l'ofrena de ciris i una pregària. El dia 26 de setembre, la vila de Rialb, al Pallars Sobirà, va celebrar la seva festa patronal en honor dels sants metges màrtirs Cosme i Damià. El temple parroquial s'omplí de fidels que, amb gran devoció, van voler participar de l'Eucaristia, presidida pel vicari general d'Urgell, mossèn Josep Maria Mauri, i celebrada per altres preveres. I assistí l'alcalde de la vila de Rialb, Gerard Sabaric, la presidenta de l'Associació Cultural de Sant Cosme i Sant Damià de Rialb, i altres regidors de la vila i personalitats. A la seva homilia, mossèn Mauri glossà la figura dels sants màrtirs Cosme i Damià, germans bessons que havien nascut a Aràbia, on havien estudiat ciències i medicina i les exercien gratuïtament. Els sants màrtirs Cosme i Damià són un exemple per a tot el poble de lliurament generós i gratuït a les necessitats de tota persona humana, especialment envers els més febles i necessitats. En acabar l'Eucaristia es van cantar els gots en honor dels sants màrtirs i es veneraren les seves relíquies. Càritas d'Urgell ha finalitzat la campanya d'emergència pel terratrèmol de l'Equador amb un total de 19.420 euros recollits. S'han lliurat a Càritas Espanyola perquè vagin destinats, a través de Càritas d'Equador, a la reconstrucció d'habitatges i la reactivació econòmica de mitjans de vida. En aquesta campanya d'emergència ha participat un total de 172 persones repartides per tot el nostre bisbat. En 19 poblacions s'han realitzat diverses accions, com venda de flors solidàries, posada de guardioles i altres actes. Càritas d'Urgell vol agrair a tots els socis, treballadors, voluntaris i amics la seva implicació en dita campanya, sense la qual no hauria estat possible dur-la a terme.
I a continuació, les dades d'agenda.
Demà dilluns a les 6 de la tarda tindrà lloc l'acte de cloenda de la celebració dels 50 anys del Col·legi Sant Armengol d'Andorra la Vella. Des d'aquest dimecres, dia 5, fins al dijous, dia 13, es durà a terme un pelegrinatge a Terra Santa, organitzat pel Bisbat d'Urgell, en el que participaran una trentena de persones amb mossèn Ramon Sàrries com a guia. En parlarem amb ell en l'espai de l'entrevista. Els propers dies 7 i 8, divendres i dissabte, respectivament, hi haurà una trobada al Santuari de la Mare de Déu de Núria de les Hospitalitats Diocesanes de Lourdes, amb seu a Catalunya. I tot el dissabte vinent, dia 8, se celebrarà a la Seu d'Urgell la trobada TC de Catalunya. Està organitzada per la Delegació de Joventut de la Diòcesi d'Urgell. Per a més informació i inscripcions, vulgueu contactar amb aquesta adreça electrònica: joventutbisbaturgell@gmail.com. I també aquest dissabte a les 5 de la tarda se celebrarà la festa del nou repic de la campana que el poble de Millà, a la Noguera, avui deshabitat, ha cedit a l'església del monestir de les Avellanes. Una celebració que serà un homenatge als veïns de Millà i a tots els pobles deshabitats de Catalunya. Un cop restaurada, la campana fou instal·lada el passat dimarts a la cara nord del campanar del monestir de les Avellanes, una ubicació carregada de simbolisme, ja que serà la campana que es vegi venint de la vall d'Àger, on hi ha el poble de Millà. I el proper diumenge, dia 9, segon concert d'orgue al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, a Os de Balaguer, a les 12 del migdia, dins el cicle de concerts del 18è Festival de Música de Tardor d'Orgues de Ponent i del Pirineu. Hi actuarà la soprano Soledad Cardoso i l'organista Izumi Kando, interpretant obres de coneguts autors com Mozart, Bach, Haydn, Fauré i Granados.
Doncs com hem anunciat a l'agenda, aquest dimecres s'inicia un pelegrinatge a Terra Santa. Concretament ho fa mossèn Ramon Sarre, rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra, que tenim aquí als nostres estudis de Ràdio Principat. Bona nit, mossèn Sàries.
Bona nit, Maria, i tots els oients.
Per què aquest pelegrinatge?
Ui.
Quants n'ha fet, per això? Primer que tot, quants n'ha fet de pelegrinatge?
No sé, he perdut el compte. Potser 40, no sé quants.
40.
40 i pico, sí. Déu passo Déu. De 40, a vegades, quina era Terra Santa, sí. Per què hi vaig? Bueno, hi ha tants motius. Hi ha tants motius per anar a Terra Santa. El primer motiu, esclar, evidentment, és anar als països on va viure Jesús, estar als llocs on ell va estar, llegir l'Evangeli en els llocs on es van, on Jesús va predicar aquella paraula, on va fer aquests signes, aquests miracles, conèixer tot l'ambient de Terra Santa, des del clima, les persones, la fe que viuen aquests cristians que tenim allí, aquestes comunitats cristianes de Terra Santa. Tot això són motius, diguem, que d'entrada t'il·lusionen. Il·lusiona a la gent en el país de Jesús. Jo acompanyar gent d'aquí, acompanyar peregrins, mentre hi hagi peregrins que hi volen anar, doncs també t'estimula a tu, també m'encoratja a mi. Jo recordo l'escola diocesana de laics, com demanaven a Terra Santa fer un peregrinatge. De fet, una colla dels peregrins aquest any són alumnes de l'escola de formació de laics. Llavors, quan veus tot aquest ambient, veus tot això, dius, home, anem-hi, anem-hi. A mi, personalment, doncs, m'il·lusiona en retrobar-me amb companys que tinc allí, famílies conegudes, i famílies que no els he vist, doncs, serà l'ocasió de tornar-los a reveure. Doncs això també és un estímul. O sigui, són tants motius per anar a Terra Santa. Sempre hi hauria un motiu o altre. A vegades et posen, i hi ha qui et posa inconvenients, home, Terra Santa, uig allà...
Sí, perquè exactament la situació humana, social, política, sempre crea una mica de tensió, és a dir, on aneu amb el que està caient, no?
Sí que hi ha que t'ho diu.
Sí, sí.
Allà,
què feu? Què feu?
Teu ara, sí. Aviam, jo d'entrada diré una cosa. Com explicaia avui el suplement del Full Dominical d'Urgell,
sí,
que hi ha una petita columneta, aviam, de risc no n'hi ha. N'hi ha tot arreu, n'hi ha de risc, aviam. Si anem a Barcelona o anem a França o anem on vulgueu, de risc n'hi ha tot arreu. Allà no n'hi ha més que aquí. Quasi, si m'apureu una mica, us diré que per seguretat, si m'apureu una mica, us diré que n'hi ha més allà que aquí. Perquè ho està més controlat tot, perquè ho vigilen més, perquè el mateix risc de que hi hagi atemptats fa que estiguin tots més a la guait. Però, bueno, no se sap mai. Tot pot passar. Ara, no hi penses amb això. Això no hi penses. El que penses és que les comunitats cristianes de Terra Santa, doncs, en surten estimulades, en surten contentes. estan contents que hi anem, amb ells els agrada, veuen que estem al seu costat, que no ens oblidem d'ells, que els portem al cor. I quan veus la satisfacció que ells tenen de rebre't, també a tu també fa, et cal que més ganes d'anar-hi. Això vull dir, les dificultats que hi pugui haver no són res comparades amb la compensació que en treus d'un pelegrinatge a Terra Santa.
Quantes persones hi van ara?
Aquest any són 27 persones. 27. O sigui, el número no és molt gran, també hi està bé, no és molt gran perquè hi ha dificultats en trobar passatges d'avió. Vull dir, està... si hi viatja molt a Terra Santa, són uns dies que hi ha festes jueves i aleshores hi ha jueus d'arreu del món que hi van i aleshores també això dificulta de trobar bitllets d'avió. Però bé, estic content perquè hi ha un grupet de gent molt... que pot ser un grup molt coaccionat, aviam. Hi ha gent d'Encamp i Andorra, hi ha gent de Sort, de Trem, d'Isona, Baraguer, Sanaüja, d'aquí de la Seu i de Puigcerdà.
Però gent,
sí, molts són gent coneguts, molts són gent coneguts, coneguts entre ells, que llavors fa que també hi hagi entre ells un caliu, una relació. Són, molts són aquests alumnes que et deia de l'escola diocesana de la formació de laics. Llavors són alumnes que es veuen, que es coneixen d'allí de l'escola, que s'han animat entre ells, els uns als altres, a venir. I això també fa que, d'entrada, preveguis que hi hagi un grup molt, molt homogeni, molt compacte, que hi hagi una bona harmonia. Perquè això és molt important. En un viatge d'aquests és molt important que el grup hi hagi una bona harmonia, una bona entesa entre el grup. Hi hagi una bona amistat entre el grup.
I vostè sempre s'hi ha trobat que aquesta bona entesa hi ha estat? O hi ha hagut problemes?
Generalment sempre hem tingut grups, els grups són bastant cohesionats, el grup. Ara, sí, de tant en tant hem tingut gent més despenjat, gent que hem vingut, no saps massa per què. De vegades ens ha passat. Gent que dius, bueno, hi ha aquesta gent, quan fa dos o tres dies que ets allà, que vas començant a conèixer més tota la gent del grup, dius, aquest per què hem vingut? Veus que no és el seu lloc. Malauradament passa això. Ara, moltes vegades, la major part de vegades, el grup es troba bastant... es va cohesionant mentre es va fent, i la gent està molt contents, i acabem amb molt bona relació. Fixa que normalment, després que hem tornat del viatge a Terra Santa, fem una trobada un dia, dinem plegats, i ens passem les fotos, els vídeos, o coses, a fer una miqueta amb, aquest, amb un plan així d'intercanvi, i la majoria de la gent venen. Fan els perquès per venir, la majoria fan els perquès per venir. Què vol dir? Que s'han trobat bé allí, que els agrada tornar a conèixer, tornar a saludar la gent que ja han conegut. Dir, bé, en aquest sentit, sempre hi ha una bona harmonia.
Vostè ha parlat abans de gent que coneixen allà, concretament vostè mateix, i que fan contactes amb les comunitats cristianes allà, que els esperen, que gaudeixen amb el seu grup. Quins contactes serien aquests? I també quins llocs està previst de visitar en aquests dies, fins al dia 13, concretament?
A veure, em preguntes dues coses, entenc. Llocs que visitem i quins contactes fem amb comunitats cristianes d'allí de Terra Santa.
Sí, sí.
Els llocs, en principi, són els llocs vinculats a la vida de Jesús que estiguin en zones que, en condicions normals, es puguin visitar. Per què dic això? Perquè, per exemple, doncs, la zona del centre del país, on hi ha, no sé per dir, el Pou de Jacob, per exemple, allà el Pou de la Samaritana, no és aconsellable anar-hi. I si un lloc no és aconsellable anar-hi, no hi anem. D'entrada, quan arribem a Israel, ens adrecem cap al nord del país, ens situem a Natzaret, i des de Natzaret fem tot el nord del país, que hi ha Natzaret, Canà de Galilea, el llac de Tiberíades, Cafarnaum, el lloc de multiplicació de les panxes dels peixos, les benaurances, el primat de Pere, pugem fins a les fonts de Jordà, anem al Tabor, al lloc de la Transfiguració, o sigui, fem tota aquella zona del nord des de Natzaret. Doncs ja pugem cap a Jerusalem, dic pugem perquè és el sur post més alt, Jerusalem, passem per la costa, Cesarea, i aleshores des de Jerusalem visitem tot el sur, tot el que és dins Jerusalem, o l'àmbit de Jerusalem, més en el lloc de la visita de la Verge Maria Elisabet, en Càrem, el lloc de Maús, a Bogoix, Belém, evidentment, Betània, la resurrecció de Llàtzer, baixem fins a Jericó, al Mar Mort, però ho fem des de Jerusalem. Si en principi tots els llocs vinculats amb la vida de Jesús intentem que s'hi pugui arribar, intentem arribar-hi. Aquesta és una primera part. Contactes amb les comunitats cristianes. Aviam, tenim contactes amb gent de Natzaret, amb algunes famílies de Natzaret. Sobretot, el contacte primer i més important que tenim és amb el patriarcat. Patriarcat, la visita és obligada, la visita patriarcat, obligada per nosaltres. Hi ha molts grups que no van al patriarcat, evidentment. Però nosaltres sí que fem tots els anys a visita al patriarca. Patriarca, si ell hi és personalment, en rep el patriarca, si no, en rep algun dels bisbes auxiliars. Monsenyor William Shomali o Baptiste, depèn de qui hi hagi, Jamal Batiz, William Somali, i si el patriarca, actualment no hi ha patriarca, van acceptar la dimissió del patriarca, Santa Seu va acceptar la dimissió, el patriarca va ser cap allà al mes de març, que va complir 75 anys i va dimitir, fou actual, i aleshores van nomenar un administrador apostòlic, que és el que en principi veurem nosaltres el dia 10. El dilluns dia 10 tenim en principi a migdia la visita al patriarcat i ens rebrà el visitador apostòlic. També veiem la custòdia dels franciscans, que custodien a la majoria dels santuaris, però anem a la custòdia dels franciscans. O sigui, tenim diversos contactes, sigui amb la base, amb els cristians de base, sigui amb les màximes autoritats com és el patriarca o el custodi.
Molt bé. Doncs, malauradament, ho hem de deixar aquí, mossèn Sàrries.
Llàstima.
Sí, tan interessant que s'estava posant. Bé, desitgem que vagi molt bé, que gaudeixin molt,
gràcies.
Sobretot que facin la missió amb la que hi van i que, i que sigui també dies de pregària i de coneixement d'aquests llocs sants.
Esperem que sí. Nosaltres, fet, celebrem l'Eucaristia cada dia en un lloc diferent, sí. Santuaris diferents, i, evidentment, intentem que el peregrinatge a Terra Santa sigui allò que diem el cinquè evangeli, sigui com uns exercicis espirituals per a aquells que van allà, que en tornen espiritualment rejuvenits.
Molt bé, moltes gràcies, bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I donem pas ja al que seria pròpiament la secció de preguntes que ens fem sobre. Avui, concretament, ens acompanya mossèn Xavier Parés, que és rector de la catedral, és el delegat de litúrgia de la nostra diòcesi, entre altres responsabilitats que té, i també li agraïm que les pugui fer. Mossèn Parés, avui voldríem que vostè ens pugui explicar una pregunta que es fa també molta gent. Per exemple, a què ens referim quan parlem d'església local? Perquè sabem diòcesi, parlem de bisbat, però de tant en tant surt aquesta paraula i diem, què és? Què significa per als cristians?
Bé, doncs, no sé, per parlar de l'església local o de l'església en general, hem de recórrer avui al Concili Vaticà II, perquè el Vaticà II ens ha donat un nou concepte d'església i és el que avui hem de nosaltres creure i tenir ben clar, no? El Concili Vaticà II, una de les seves constitucions, de les quatre constitucions, és la Lumen Gentium, que va ser la segona, després de la Sacrosanctum Concilium de la litúrgia, va dedicar a parlar de l'Església i a estudiar i aprofundir què és l'Església i a fer una mica el que Sant Joan XXIII doncs va voler que el concili fos, que l'Església obrís finestres, que s'aïllés i que es considerés pues, un nou concepte d'església, no tan acadèmic, no tan de societat perfecta, sinó més aviat doncs, un concepte d'església poble de Déu. Aquest és el concili, és la idea que ens ha donat el Concili Vaticà II en la Lumen Gentium, i aquest poble de Déu està format per tots. No solament pels bisbes, no solament pels capellans, sinó també pels religiosos, per les religioses, pels laics, les laiques, i per tot, tots els que formem, diaques, etc. No? Tots els que formem el poble de Déu. I tots plegats, doncs, estem presidits pel bisbe, que és el successor dels apòstols. No? I aquest bisbe pot ser el papa, que és el bisbe de Roma, i per tant llavors parlem d'església universal, sí. O pot ser el bisbe d'una església local, que és el bisbe d'una diòcesi, d'un bisbat. No? Amb llenguatge teològic, l'església podríem dir que és obra de Jesucrist, i per tant l'església continua fent present i viu a la terra la persona i la figura de Jesucrist. Nosaltres som el seu poble, que continua Jesús present en nosaltres a través d'aquesta comunitat de poble de Déu, que és l'Església. I quan parlem d'Església local, jo diria que ens referim a una comunitat concreta. Sant Pau, en els Corints, els hi diu... es refereix a aquesta comunitat concreta dels de Corint, no? Quan diu saludo a l'església que està a Corint, no? Per tant, vol dir que és aquella comunitat... També el concepte paulí d'església, podríem dir, és el cos místic de Jesucrist. Nosaltres formem un cos que el cap és Jesucrist, i els membres som tots aquells que estem adherits a Jesucrist, que guiats per ell, pel cap, funcionem, actuem com el cos de Crist, que és l'Església avui. Però aquesta Església pot ser universal i està en comunió amb totes les esglésies locals. Sí. O sigui que una església local no pot estar desconnectada de les altres esglésies locals i, per tant, ens uneix a l'Església universal.
Sí. I no estem massa familiaritzats amb aquest concepte, amb aquest contingut del que és l'església local. Entre els cristians no se sent a parlar gaire. Què és el que pot passar aquí?
No, clar, és que nosaltres hem de viure, de fet, vivim en una església local, sí. Encara que estem adherits a l'església...
Però en tenim consciència, vull dir.
Sí, l'església, hem de prendre consciència, exactament. Sí. L'església local, o particular, podríem dir, està formada per comunitats cristianes que són anomenades també parròquies, no? O sigui, parròquies, en les quals hi ha un conjunt de batejats en un territori concret, que és una comunitat, que és un poble, o que és una diòcesi, no? I formem una unitat tots plegats presidits per un bisbe, sí. Que és el pastor de cada església local, que és el successor dels apòstols.
I el paper d'aquest bisbe en aquesta comunitat, en aquesta església local, quin seria bàsicament?
El paper del bisbe és de la unitat d'aquesta comunitat, de formar aquesta comunitat una comunitat local. La Lumen Gentium que hem citat abans ens diu que hem de viure en una església en comunió, i aquesta comunió està a través del bisbe, i llavors per mitjà del bisbe també amb el papa. Per tant, quan resem la pregària eucarística sempre també anomenem el nom del bisbe, anomenem el nom del papa, per sentir aquest sentit de comunió que diu la Lumen Gentium, l'Església en comunió. Podríem dir, doncs, per tant, que l'Església local és l'origen i el principi de l'Església universal.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, mossèn Xavier Parés, per aquesta bonica explicació i profunda i alhora que ens ha fet entendre doncs, què és l'Església local i també quin és el paper del bisbe en aquesta Església local. Fins la propera. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Gràcies de debò per haver-nos sintonitzat, amics, amigues. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que passin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.